Doncs mira, que comencem setmana i ho fem amb un Dia Internacional de la Mare Terra. Que està bé el símil, perquè al final la Terra és la que ens ho ha donat tot, el planeta, si vols. Doncs és aquest símil, la Mare Terra. I un altre que m'agrada molt. Avui és el Dia Mundial de les Botigues de Discos, que per desgràcia cada cop n'hi ha menys, però és una cosa que a mi m'agradava molt i sento nostàlgia de no poder-ho fer, Entrar en una botiga, i igual que remenes llibres, ara que demà és Sant Jordi, doncs remenar discos i fins i tot escoltar-los abans d'endur-te'ls. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, què tal, com estàs? Comencem setmana, dilluns 22 d'abril del 2024, demà és dia 23, demà és dia de Sant Jordi, la diada. Suposo que t'estàs preguntant quin temps farà demà. Portem tot el cap de setmana a veure les aplicacions que ens donen. Bueno, doncs et puc tranquil·litzar bastant. De fet, de moment, ara. Doncs ara ja estem fregant els 15 graus. Avui ens hem quedat a una temperatura mínima de 7 graus a Lleida, 9 a Balaguer, per exemple, 8 a Juneda, 7 i mitja a Tàrrega, 6 llargs a Cervera, 6 a les Borges Blanques, o a Trem, 5 a Mollerussa i a Solsona. A Sort han pujat fins als 7 graus, de mínim estem parlant, 3 a Alcarràs, 2 a la Seu d'Urgell, a Viella, 1 a Tuixent, i després ja, doncs, mig grau sota zero al Pont de Suert, 9 sota 0 a les cotes 2.500 de Boí i de Baqueira i 15 sota 0 a la Pica d'Estats, això sí, a 3.143 metres. Què és el que ens espera per avui? Per avui i de cara a demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui baixen les temperatures i deixaran una màxima de 8 graus a Viella i 21 a Lleida. Al Pirineu el cel està ennubulat o cobert amb precipitacions febles, principalment a la Vall d'Aran, i a la resta tenim intervals ennubulats i no es descarten xàfecs dispersos, amb la cota de neu al voltant de 800 o 1.000 metres. I a cotes altes del Pirineu el vent és moderat a fort del nord, amb probables ràfegues molt fortes, i a la resta fluix de direcció variable, tendint a vent del nord entre fluix i moderat. Demà les temperatures continuaran baixant i deixaran mínimes per sota de l'habitual, amb glaçades al Pirineu, amb 3 graus de 0 a Viella i 0 a la Seu d'Urgell. I les màximes seran de 17 graus a Lleida, 13 a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Al Pirineu el cel estarà cobert amb precipitacions i a la resta poc ennubulat al principi i al final del dia, i amb nuvolositat d'evolució diurna durant les hores centrals, amb la cota de neu entre 600 i 900 metres. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Doncs ja veus que de cara a demà la previsió, que això no vol dir que exactament i matemàticament hagi de passar així i a tot arreu i a la mateixa hora, però la previsió és que per demà, dia de Sant Jordi, a Lleida, ciutat i voltants, tindrem un dia majoritàriament amb sol, un dia fred, fresquet, si vols, amb la mica de vent que anirà augmentant conforme vagi augmentant la jornada, i per tant, doncs, si la temperatura és fresca i sumem el vent, ja saps que la sensació tèrmica és, doncs, un pelet més baixa. Re que no s'arregli amb una màniga. Per tant, a priori, re que ens impideixi celebrar la Diada de Sant Jordi de la manera normal. Ja saps que a Lleida estarà bàsicament el gruix de les paradetes localitzades a la Rambla de Ferran.
COPE Lleida.
Abans de posar-te el dia de l'actualitat informativa, són les 12:24 minuts, viatgem cap a Madrid perquè avui tornem a tenir Caragol Tour. Ja saps que van començar aquest any a Barcelona i que en aquesta segona cita, ja de final de les acaballes, ja del mes d'abril, el Caragol Tour s'ha desplaçat cap a Madrid. Suposo que no a velocitat de caragol, sinó amb l'AVE, doncs amb dos horetes de Lleida a Madrid. Cosme García, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, salutacions cordials des de la plaça Espanya número 6, on tenim ubicat a la segona planta el Cercle Català de Madrid. Som aquí al seu restaurant, bueno, un restaurant molt xuli, que jo ho he vist en diverses ocasions i que està molt reformat, que està molt bé, amb molt de luxe. Tenim dues seccions, una on se farà l'aperitiu d'entrada i després també on se servirà a taula. El format és l'habitual de sempre, unes 70 i escaig persones estarem a taula, amb les quals estan representants de... Pues mira, diré de Airbus, estan representants de la, sobretot l'escola d'hostaleria, sense dir això sigui impossible, tant a cuina com a taula, i també tenim el patronat de turisme, patronat intercomarcal de turisme Terres de Lleida, tenim el Juli Alegre i altres persones que vindran, tenim a diputats, a senadors, a representants també de la delegació del govern de Catalunya aquí a Madrid, tindrem representants de cases regionals, d'entitats socioculturals i molts mitjans de comunicació. L'agència EFE, està la Televisió Espanyola, Agència Catalana de Notícies, TV3... Bueno, aquest any sí que és els anys que podem dir que hem arrossegat moltíssima gent. Han de dir prou, que no hi cabia més de gent, jo tenia un parell de compromisos, no ha pogut ser, i la veritat és que tot està preparat. Molt luxós, la veritat. Aquí a Madrid s'havia fet a los de Palacio de los Duques de Pastrana, on està la 11, ho havien fet a calle 54, o l'any passat ho van fer en un lloc luxós que està darrere del Parlament Espanyol, que és el Cercle de Belles Arts. I aquest any, doncs, tornem a casa. Ell i el president havia vingut en diferents ocasions a acompanyar-nos i aquest any han vingut aquí al Cercle Català a la vetlla de lo que serà el dia de Sant Jordi, com tu has explicat.
Sí.
Tot i que diuen que a última hora, Ricard, cuidado, cuidado, que cap a l'assaig se pot complicar la vida a Lleida amb el temps. Bueno. Això és el que a nosaltres ens arriba des de l'Armando Álvarez, si ens escolta, jo he llamat a Zaragoza, Armando, i m'han dit que cuidado, cuidado, a partir de les 7.
Bueno.
Saps qui tinc aquí?
Això de les previsions ja saps com va. En qui tens aquí, a veure?
Amb un senyor que avui està feliç.
Ah.
Qui pot ser?
El Xavi Pérez, per un casual.
El Xavi Pérez Miguel, avui és un home feliç. Dic, home, jo crec que hem de començar amb ell, no? Sí. Després ara me dirà lo del penalti, me dirà aquestes coses, no? Però bueno, sí, el cas és que jo el que li he dit, que, bueno, el Barça va vindre a perdre la Lliga a Madrid, i ell me dirà ara, si ja fa temps que l'ha perdut, no? Però bueno, Xavi Pérez Miguel avui ens acompanya perquè li feia molta il·lusió sempre de vindre a Madrid, que va ser un inici important, no? Tant Barcelona com Madrid, però Madrid era allò de dir, a veure què passarà. A Madrid ens acullen sempre amb els braços oberts, amb molta educació, amb molt de respecte i en tot moment amb molta il·lusió que vinguem aquí a fer. Xavi, un home feliç avui, no? Vas pagar ahir el cap o com va això?
Sí, home, feliç del tot, no? I a més, molt content d'estar a Madrid i d'estar en aquest acte, perquè és un acte que va néixer aquí. Més, vam néixer aquí, en aquesta casa, i a partir d'aquí, doncs millor que millor. I si amb això sumem el triomf amb el nivell de futbol i el nivell del hockey que li vam guanyar al Barça, doncs ja, bueno, la felicitat total, ja.
Xavi, què tal, com estàs?
Bé, home, bé.
Bueno, avui,
cansat, però bé.
Ja ens va avisar, avui et trobarem a faltar la tertúlia d'esports, a la radiografia. Sí. De totes maneres, el cap de setmana la cita on veu valia, Xavi. Sí. Ahir vas estar a dins del nou Santiago Bernabéu, eh?
Ah, ja, sí, sí, molt bé, molt bé, molt bonic, eh? Està espectacular i, bueno, és el que hi ha.
Els resultats esportius, déu-n'hi-do, el teu llista blava,
sí.
Com bé deies, aquesta victòria que potser ningú hi comptava, i mira, aquí està, eh?
No hi comptàvem i al final, pues bueno, tot suma. Ara, si poguéssim arrascar un puntet del camp del Reus, això, pues quasi ja ho arreglaríem tot.
Déu-n'hi-do, eh? Més val tard que mai, eh? Això diuen, però potser no cal patir tant, eh?
No, ja tens raó, ja. Però bueno, ha estat cap de setmana complet, menys el Lleida Esportiu, però bueno, tot el demés bé, molt bé.
Xavi, escolta...
Les xiquetes de l'AM...
Sí, també, molt bé, molt bé.
Molt bé.
Xavi, parlaves de la... o sigui, aquí va ser la primera sortida del Caragol Tour?
Pues farà 20 anys aquí. Vaig començar aquí, jo vaig vindre a aquesta casa a veure si me deixaven l'edifici per poder fer-ho.
Déu-n'hi-do.
I en 10 minuts me van comprar fora.
20 anys?
Dir, no. I diu, no creen en el meu projecte, però bueno, però ara hi creuen.
Uh-huh.
I ara pues, estan aquí amb nosaltres i bueno... I llavors, això és el més interessant, que funcioni, que tornem a estar, i amb la il·lusió del primer dia. Avui, a més, aquí acompanyats dels nois de l'Escola d'Hostaleria de Lleida, que són tots unes bellíssimes persones, molt treballadors, molt bons d'estar i molt bé de treballar amb ells. Vull dir, a mi m'agrada molt. I molt orgullós quan surto de sortir amb aquests nanos de l'escola.
Xavi,
bueno, ara, Ricard, sí. Si et sembla, jo et vull dir dues coses. Una anècdota és que, ja que parla de l'escola, l'altre dia vaig estar a Girona, i me sento a taula, i això ho explicava ara en un vídeo que estàvem fent, i me venen a servir, diu, senyor Cosme, què vol dinar? I, cony, i de què me coneixes tu? Diu, jo te vaig servir a tu al Cargol Tour. A la qual això, de veritat, te dona satisfacció, no? I també des d'aquí vull saludar la gent de Binèfar, no? Perquè, bueno, ahir a part del nostre corresponsal, José Luis Paricio i tal, el divendres vaig estar a Binèfar, hi ha moltíssima audiència que sàpigues que de tant en tant diu que saludis a la gent de la província d'Osca que ens escolten, i tenim molt bona audiència,
molt
cosa que agraïm amb l'homenatge que es va fer al José Antonio Adell i que va tenir la possibilitat d'estar ahir amb totes les autoritats. Bueno, ara tinc aquí a joves de l'escola d'hostaleria que es parlarà una mica quina és la seva missió i com ha vist avui aquesta presentació que fem al Cargol Tour. Jo no sé si havies vingut alguna vegada i com te dius.
Hola, bueno, gente, que es la OA.
¿Es la primera vegada que vens?
Sí, bueno, de fet la segona, però d'aquesta edició del Cargol Tour és la primera.
Què és el que destacaries tu de cara a l'escola quan feu aquestes presentacions?
Les sortides i l'experiència que guanyem amb el fet de venir aquí al restaurant a fora de Lleida, tractant amb producte de proximitat, amb els serveis, a fer una miqueta aquest rol de ja encarar cap al nostre futur que estudiem, bàsicament, que és l'hostaleria.
Tu vens de família que té algun restaurant, alguna cosa especial a l'hostaleria, o vas començar tu?
Vaig començar jo, vaig començar pel meu propi peu, i la veritat és que m'agrada molt aquest tema de tractar el client, de l'hostaleria i tal, i a mi la veritat és que m'apassiona molt, la veritat.
T'agrada més estar a servir a taula o a la cuina?
Més servir a taula. Hi ha molt, sempre molt debat amb això de cap a on tirar, però a mi m'agrada molt estar a sala amb tractar el client i, bueno...
Bé. Tens alguna anècdota de l'anterior vegada que vas vindre? Alguna anècdota que t'hagi sorgit amb els companys o algo que t'haguin preguntat, que t'haguis que explicar?
No, ara mateix... No.
Què et diuen els caragols? Que si és cara o peix, te pregunten alguna cosa?
Sí, bueno, de fet vam fer una petita... Sempre intentem algun client, intentar fer aquella rapinyada de que... Bueno, no sé,
però... Hi ha algú que et diu que no m'agraden els caragols?
Sí, sempre. Sempre hi ha algú que diu no m'agraden els caragols, jo els caragols no puc tocar aquells.
En canvi, se menja el segon plat ben a gust. I sobretot les tèmpores de caragol i els paters que no saben què és caragol.
No.
Bueno, pues aquest és un dels nois que tenim avui aquí de l'escola.
És que, Cosme, no podrem pretendre que a tothom li agradin els caragols, eh?
Home, a mi, per exemple, pues, a l'Andrés li agraden els Rollins, a mi m'agraden els Beatles. Eh? Cadascú, el Xavi és del Real Madrid i jo sóc del Barça. I jo sóc honrat, quan el Barça no jugui bé m'enfado. S'ha de dir tal qual, no? Les coses són com tal qual.
No, de l'excel·lentíssim
Real Madrid. L'excel·lentíssim Real Madrid, me diu, bueno. I sus majestades, los Rollins, com diu l'Andrés Rodríguez, no? I, bueno, jo sóc l'alcalde Borrego, ves, escolta, quin gran company.
Tu sempre acabes d'alcalde, Cosme, no sé.
Sí, em perdona, tu saps que m'ho demanen, que sigui alcalde.
Per això, no, ho sé, sí. Entre que ja ho ets als pastorets i que després t'ho demanen...
Jo no sé si tu me votaries, però, bueno, jo que sí puc dir...
Sí, home, sí, tu compta'm el meu vot, aquest ja el tens.
Sí, a veure, jo t'hi puc dir i explicar una mica. Tu saps on de la plaça Espanya, aquí a Madrid?
Sí.
Havies anat alguna vegada? Jo he anat al teatre aquest Movistar a veure espectacles, eh?
Sí, no, i a més, la darrera remodelació crec que és una encerta, ha quedat molt bé aquesta zona.
No, ha quedat bé, i el restaurant aquest que jo l'havia vist, del Círculo Català, que a vegades s'enfaden, no tinc que dir tal qual, avui venen de la Casa Castilla de León, venen de les cases d'Aragó, venen de molts puestos, jo sempre dic, perdona, és una casa regional, no, això és un salt que el català és una altra cosa, com que és una altra cosa? Això és com l'hogar Navarro, o l'hogar de no sé què, no, perdona, tot és igual. Ara estic al menjador, la veritat, no tinc, a veure si el senyor Riera em pot passar la targeta del que menjarem avui, a veure si és possible que ho tinguem a la caixa, i m'obren la caixa on tenim el menú, perquè jo sé, un company meu que està a Cope Lleida, li encanta saber el que menjarem.
A veure, t'agrada més a tu explicar-me o què?
Bueno, perquè jo sé que et pico i això, doncs, pues,
Cosme, tinc 30 segons, eh?
30 segons? Doncs, pues, a veure, sí, senyor Riera, me pot passar un noi o una noia que m'expliqui el menú, perquè siguin ells? Així que l'escola, que sigui la protagonista. A veure, qui és el que... A veure, qui és el que em porta ràpidament? Vinga, un diu que no, l'altre que sí. A veure, aquí puc enganyar.
A veure què heu preparat.
Després d'aquí, en vez de hostaleria, igual te fas locutor de ràdio. Això. Però, bueno, a veure, com te dius tu primer?
Jo, David.
David, vale. I tu estàs a taula o estàs a la cuina?
A taula, a sala.
Pues, ràpidament, explica'm què tenim de menú.
Tenim d'aperitius la brocheta de llonganissa amb costilla de porc i cargols, macerada amb oli de farigola. Després seguirà una terrina de morro, que amb un cap de jabalí i cargols, després crestes de cargols, un quitxer de cargols i espinaques, cargols de la romana amb alioli i tomàquet escalivat. Després seguirem amb els entrants, que són cargols amb caldo, cargols de la gormanta amb alioli i vinagreta. I com a plat principal tindrem la papada ibèrica amb carxofes, com a postre l'esponjós d'almendra i oli d'oliva amb compota de pera i galleta d'almendra, i sobretot la pera de Lleida.
I de beure tenim, suposo, que és Raïmat i també la cervesa no podia ser una altra més que Magna, no?
Sí, és Magna tot.
Magna de Sant Miguel.
Molt bé.
Molt bé, Cosme.
Raïmat del Molí, el, com a vinegre.
Bueno, tenim Raïmat del Molí i, bueno, o sigui, la veritat és que és una festa major. És que, clar, estan de festa major aquí, eh? Els cercles estan de festa major. Ja ho he dit que aquí, per cada any, saps que ho celebre un any, ho celebre Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona. Quan toca Lleida, doncs ha vingut el Joan Bimun, han vingut a nosaltres mateixos aquí, jo mateix he estat aquí fent una conferència, i és un goig a vindre aquí amb aquest edifici.
Doncs Caragol Tour, avui a Madrid, aquesta primera connexió amb el Cosme García. Gràcies, Cosme.
Cuida't molt i a preparar Sant Jordi.
Sí, senyor.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, aprofito ràpidament per posar-te al dia amb titulars. Els càmpings de la Plana i el Pirineu de Lleida escalfen motors per una bona temporada, de moment sense restriccions pel que fa a l'aigua. A la presó de Ponent, a la Belleida, un intern fa un forat a la paret de la seva cel·la mentre discutia amb l'ocupant de la cel·la del costat per entrar i agredir-lo. Però un forat, eh? O sigui, perquè el van enganxar, si no acaba passant. Per tant, va arrencar un radiador i amb la peça va acabar de destrossar el mur. Déu-n'hi-do, la imatge ja és tremenda. La paeria de Lleida avança a l'inici de la campanya de control de mosquits i començarà ja els tractaments larvicides. S'ha de tractar ara per evitar, doncs, la proliferació de cara a l'estiu. I de cara demà a Sant Jordi, unes 187 parades ompliran els carrers de Lleida per celebrar la Diada de Sant Jordi. Les parades s'ubicaran a l'Avinguda Francesc Macià, Rambla Ferran, Eix Comercial i a la plaça Ricard Vinyes. I acabo amb una notícia econòmica, si vols de futur, però econòmica, perquè uns 180 alumnes han estat aquest cap de setmana a l'aeroport de Lleida, al Guaire, llançant petits satèl·lits durant la final catalana del CANSAT. És la quarta edició del concurs de l'Agència Espacial Europea. Ha batut rècord de participació amb 98 equips inscrits i això vol dir que les vocacions van a l'alça.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Consells legals que ens arriben tots els dilluns des de Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2consultors.com. Ja saps que tenen delegació a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i que tenen un número de telèfon que serveix per fer aquest primer contacte, 973-28-28-18. 973-28-28-18. A més, t'atendran de manera totalment personalitzada, que al final és el que volem. Escolta, jo t'explico el meu problema i, sisplau, dona'm solució pel meu problema. Com sempre, estem ben acompanyats amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Mira, anem a parlar d'un tema que... clar, això si passa amb un particular, doncs fins i tot podem arribar a pensar, caram, home, a mi no m'hagués passat, potser és que no estava atent, però resulta que clar, les notícies volen, i jo això, del que parlarem avui, ho he escoltat amb l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. De què parlem avui? Doncs quan un lladre, perquè és que al final és un lladre, estàvem buscant la paraula tècnica, no? Un lladre que mitjançant, doncs, trucs informàtics aconsegueix interceptar una factura i canviar-li el número de compte on s'ha de fer la transferència, el que aconsegueix és que la persona que ha de pagar rep la factura, que és una factura real, amb el seu número real i els conceptes reals i l'import real, però que on informa del número de compte on s'ha de fer la transferència doncs han canviat un número de compte i evidentment no va cap a l'empresa que ha d'anar. Això ha passat. I un cop passe, Josep Lluís, què fem? Qui paga? Qui té la culpa? Qui, no? Perquè clar, sí, el que ha de cobrar no ha cobrat, el que ha de pagar ha pagat, però els diners no han anat on havien d'anar.
Correcte. Bueno, parlar de ciberdelinqüència avui en dia no és una novetat.
No.
És una constant. Hi ha cada vegada un increment d'aquest tipus de fraus. Hi ha cada vegada una sofisticació més, permeti'm-la, més sofisticada,
sí,
més elaborada.
Sí, no.
I aleshores, bueno, aquí, i han parlat a vegades d'aquests supòsits. Hem parlat del phishing, hem parlat d'altres supòsits, on el que fem és fer un pagament involuntari. Un pagament involuntari, més o menys. Però el problema sorgeix quan hi ha un pagament voluntari. L'exemple que tu ficalles, sí, jo
clar,
tinc un deute, vull pagar-lo, i aleshores pues, ordonen una transferència a qui no toca, diguem-ne, no? I això cada vegada afecta més a empreses, i com quan afecta empreses estem parlant d'un volum econòmic pues, més important. Aleshores, caldria pensar en aquests casos al marge de la responsabilitat del delinqüent, que hi és.
No, però evidentment, és la que el té, no? Però hi ha hagut també algun problema de seguretat per aquí al mig?
Sí, no. La responsabilitat delinqüent, el problema que hi ha moltes vegades és que o no l'agafes ja, o resulta que és insolent. No, és que cal plantejar-nos si hi ha responsabilitat per part de l'entitat bancària, hi ha responsabilitat per part del que pague, d'aquell que tenia que cobrar. A veure, aquí hi ha una... El supòsit aquí és que hi ha un hacker, un ciberdelinqüent, que d'alguna manera o altra aconsegueix vigilar les comunicacions entre dos objectes, interceptar-les i aleshores enganyar-nos amb un o amb un altre, i s'ordena una transferència voluntària amb un compte erroni d'un, sí, l'home del mig, el hacker, aquest hàbil que intercepta una factura, intercepta algun tipus de comunicació i provoca aquest error. Aleshores, comencem per analitzar els possibles responsables. En primer lloc, algú vol pensar, això és culpa de l'entitat bancària. A veure, en alguns casos sí, però en alguns casos no. És a dir, no ens trobem amb el supòsit del phishing en què... Mentre...
Clar, és que no t'han atacat a tu realment.
No, aleshores resulta que l'entitat bancària, jo li dono una ordre i ella està per complir les ordres.
Clar, que a més no s'ha posat ni en perill les teves credencials ni les teves contrasenyes, res de res.
Aleshores, clar, és diferent que jo a l'entitat bancària li dono purament un número d'IBAN, que un número de compte i dic, fes el pagament. Que el fet de que jo li doni aquest número... I, a més, és dades del destinatari. L'entitat bancària no pot fer la transferència tal qual, sinó que té que comprovar que aquell destinatari es correspongui amb la identitat de la persona que jo li dono. Quan hi ha algun tipus d'errada, és quan l'entitat bancària s'ha d'abstenir momentàriament de fer aquesta transferència, avisar-me i verificar a veure què és el que passa allí. És a dir, té que comprovar aquesta discordància i impedir momentàriament l'execució de la transferència fins a que no comprove això, que nosaltres a la vegada puguem obrir els ulls sobre aquesta qüestió. Val? És a dir, no hi ha una responsabilitat automàtica en què ningú pensa de les entitats bancàries, però sí que hi ha un deure de complir més enllà d'una ordre pura i simplement de vigilància i de control, perquè la llei li obligui amb aquesta responsabilitat. I després, a part d'aquesta possible responsabilitat a priori, hi ha una responsabilitat a posteriori. És a dir, una vegada si s'ha fet la transferència, pel motiu que sigui, té que l'obligació de col·laborar i ajudar-nos i cooperar per a veure si es pot, perquè no totes les transferències són revocables, ajudar-nos, si es pot, a recuperar aquells cèntims. Val? A partir d'aquí podem plantejar-nos si hi ha responsabilitat del deutor, del que ordena el pagament, del creditor, del que té que rebre el pagament, o fins i tot dels dos. En primer lloc, el que tindríem que dir és que totes les empreses tindrien que tindre, o inclús els particulars, una sèrie de mesures a fi d'evitar aquestes interceptacions. Però ja dic que cada vegada això és més sofisticat, no? Normalment les empreses tenen un protocol d'actuació davant de verificar allò que rebem, no? Verificar que el correu que rebem ve d'on ve, verificar aquelles factures que rebem, verificar els certificats bancaris que normalment enviem per justificar el pagament, verificar que el pagament ha arribat, No n'hi ha prou en fer-lo, sinó verificar això, i comprovar totes aquestes dades d'acord amb un protocol, i sobretot si hi ha algun tema d'alguna discordància amb la relació anterior, si l'han tingut. És a dir, m'han canviat el correu. Caramba. M'han canviat el número de compte el que habitualment venia pagant.
Clar, aquí falta una comprovació, caldria si vols telefònica ja... Escolta, tinc aquest canvi, és correcte? Sí, doncs apa.
Inclús quan rebem aquesta informació i no tinc contacte anterior, doncs fer una trucada, fer algun tipus de comunicació, més enllà del propi correu electrònic, dir, escolti, he rebut aquestes dades, són correctes, no són correctes, miri aquest, el que sigui, no? Per tant, s'ha de tindre la diligència exhaustiva, sobretot sabent que és un problema actual, vull dir, no estem parlant d'algo ocasional, no? I aleshores verificar abans de fer prendre aquesta decisió de fer la transferència. I si malauradament han tingut un incident, doncs, evidentment, immediatament denunciar-ho, amb aquesta denúncia, anar al banc a veure en què es pots ajudar. És diferent fer una transferència amb un compte bancari espanyol que fer-la a segons quin país, que a vegades no mirem aquest número de compte a on és, i a veure si podem recuperar alguna cosa. Val? Però en tot cas, lo que, de la mateixa manera que quan anem a travessar una carretera, ho hem de fer pel pas de peatons, hem de mirar quin color està el semàfor i no ficar-nos en risc, crec que la metàfora valdria per també amb aquests pagaments que a vegades són de quantitats importants. I fins i tot, bueno, com a última recomanació, a vegades pues, dir, bueno, escolta, també per això hi ha assegurances, per preveure aquestes qüestions, però penseu que les assegurances, pues, també...
Clar, el que faran també és buscar a veure
si ha sigut massa negligent.
Correcte.
A veure si ha sigut massa negligent.
De totes maneres, aquest engany està molt ben pensat, eh? Perquè, insisteixo, una cosa és que et robin la targeta de crèdit, et robin, te la clonin, allí hi ha un delicte molt evident, o sigui, tant, et roben les, per enginyeria social, si vols, però et roben les claus d'accés, però clar, aconseguir que una persona voluntàriament faci una transferència amb un número de compte, és que després jo crec que aquests enganys són els que porten més problemes a l'hora de recuperar els diners, eh?
Sí, sí, no dic que no sigui complicat.
Aquests han de ser els més difícils.
El que et dic és que s'ha de parar a compte.
Han d'estar molt atents, totalment. En fi, escolta, que... Espero que no, però si us ha passat un tema similar, Acudos Consultors us poden ajudar també. Són advocats i atendran el vostre cas de manera totalment personalitzada, que és la gràcia. Els trobes a internet, acudosconsultors.com. I si vols fer un contacte ràpid, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Bon dia, Ricard.
Copa Lleida. Vinga, que posem somriures a les cares de la gent. Inici de setmana, dilluns, és la setmana, ja saps, de Sant Jordi. Però bueno, que no és excusa. Que riure s'ha de riure sempre, només faltaria. I si et costa, que pot ser, perquè tenim dies i èpoques de tot, doncs mira, jo tinc l'antídot perfecte. Saps com es diu Joel Carnicer? Joel, què tal? Com estàs?
Bona setmana, Ricard! All right.
Setmana de Sant Jordi.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
La frase. Dic, setmana de Sant Jordi, ara sí,
Ara sí.
Bueno, ara sí dic, sí, perquè ja. La setmana passada ja ho vam dir. Bueno, ha passat una setmana, és demà ja, Sant Jordi. Regales roses, Joel?
Jo sempre regalo roses. Ah. Sempre, a tothom, a qui sigui.
Ah, bueno, tothom, però a veure, dos fixes les has de tenir, tres. Tres fixes...
Jo sempre regalo roses.
Però tres fixes les tens, suposo, no?
Feina... Tres pizzes.
No, fixes. Tres roses fixes les tens segur, no?
Bueno, no ho sé.
A veure...
Tres?
Vols que t'ajudi?
Vinga, ajuda'm.
Quedaràs fatal, eh? A veure, la mare...
Sí.
Una. La padrina.
Sí.
I la parella.
Sí, bueno, però després també tinc altres coses.
Que sí, però per això et deia que tres com a mínim fixes les tens. Tres.
No, sí. Bueno. Després també les companyes de feina i coses així, sempre està bé.
Escolta,
no?
I a tu, si et regalo un llibre, n'he trobat un? Un que es diu Julius, que igual...
Oh! Oh! És un dels millors llibres que m'he llegit a la vida.
A falta de que surti la nova proposta literària del Joel Carnicer, que ja està calendaritzada per final de 2024, podeu recórrer el Julius, que va ser l'inici amb aquesta aventura literària del Joel C. Pineda. No el busqueu com Joel Carnicer, no, és Joel C. Pineda, eh?
Ah, ostres, aquest llibre bueno, t'emociona, te fa riure, et fa plorar...
Bueno, són microrelats, la veritat és que és fàcil de llegir.
Són, mira, quan el vaig escriure aquest llibre el vaig fer perquè ajudés a la gent a llegir, la gent que no tenia ganes de llegir, i li donés una oportunitat a la lectura. I és veritat que després de 4 edicions i més de 2.000 llibres venuts, s'ha de dir que va tenir molt bona acollida amb el sentit aquest de que la gent m'ho va agrair, de dir, ostres, doncs mira, ara a partir d'aquí he agafat embranzida i... és una novel·la, bueno, llarga, té unes 300 pàgines, tampoc és molt, molt, molt llarga, però digues, també entretinguda, una vull dir, no és feixuga. Està bé, està feta per gaudir ràpid i passar-t'ho bé.
Bueno, mira, per trencar el gel sempre pots fer això del... Ho vam dir la setmana passada, però si vols ara, avui t'ho canvio una mica i és... Bueno, estàs allà amb el teu MacBook i... Ui, perdona, que estic acabant... Mira, just acabo d'acabar el meu segon llibre. Vols que te l'expliqui o t'esperes a que surti a la venda? És una manera de trencar el gel.
Sí, eh? Sí,
no sé, sí, repeteixo, també. No sé si serà massa efectiva, però és una manera. I perquè si no, quina altra podríem fer anar? Quina tàctica?
Pues realment hi pots dir, tu sabies que el cos humà pot suportar no beure aigua i no menjar, però no dormir?
Ah? Home, a veure.
Què on te quedes?
A veure. No beure aigua no, eh?
Bueno, no, pot suportar... Sí, o sigui, pot tolerar més facilitat... O sigui, tolera més fàcil el no beure i no menjar aigua i no menjar que el dormir. Si no dorms, malament.
És curiós perquè...
Només cal que miris la societat de la nieve.
Que sí, que sí. Al meu fill li van haver de fer una prova per la qual havia d'estar tota una nit despert. I, bueno, i de dia, eh? O sigui, 24 hores despert. Doncs, clar, ens vam haver de tornar els adults per vigilar que no s'adormís.
Claro,
va ser molt més complicat del que vaig pensar, però molt més. Al final vam acabar dormint, ni que sigui allò un quart d'hora o 10 minuts, allò que t'adorms i no te n'adones. Però va costar molt més del que pensava.
Sí, no, és que no és fàcil ni molt menys. Per això et dic que... Que no, que el cos ho passa més mal quan no dorm que en lloc de menjar. I
en quina hora?
I llavors pots aprofitar hora... l'excusa, no? I pots dir, escolta, tu necessites un lloc on anar a dormir, que jo t'ajudo.
Anava a preguntar, a quina hora vas a dormir tu habitualment?
Habitualment hauria d'anar a dormir sobre les 10 i mitja a les 11. Ah. I últimament estic anant 11 i mitja a 12.
Vale. O sigui que t'aixeques d'hora també, eh?
Sí, clar, m'aixeco a les 6 del matí.
Apa, vinga, doncs a les 10 hauries d'estar dormint.
Home, a les 10 ja no me dóna temps, però sí que... No. 10 i mitja hauria d'estar, sí.
Vinga, clar, saps quin problema tens? Que si t'agrada veure els programes de televisió que fan a la nit, tot just comencen en aquella hora.
Correcte. A veure, jo és veritat que sóc més de llegir, jo llegeixo. Me'n vaig a dormir i llegeixo, però bueno...
Oh, clar, que bé t'ha quedat això, eh?
Sí.
Que bé t'ha quedat. Bé, escolta, va, que tens a tota la humanitat treballant per tu, quines notícies has tret aquesta setmana?
Vale, aquesta m'ha fet bastanta gràcia dins de lo que et pot fer gràcia, no? I és que diu, un hospital corta por error las extremidades de 6 persones en 3 anys.
Caram, a veure, por error?
Aquí és on va la cosa, i dius, home, la primera vegada... te pot passar.
Bueno.
Dius, ostres, mira, m'he equivocat, li he tallat una cama i li havia de fer una operació, li havia de treure l'apèndix.
Sí, bueno.
La segona vegada dius, hosti, mira, ha vingut perquè li fem el cap i sense voler li ha tallat un peu. Quin, tal. Però, home...
Home, la segona ja em semblaria molt estranya, eh?
Però, home, que sis?
Amb 3 anys, sis.
Amb 3 anys li tallis extremitats a 6 persones, a lo millor, i només dic a lo millor, no acabes d'estar molt bé de lo que ve a ser l'azotea. No,
bueno, això o hi ha mala idea, també.
Clar, per això et dic, que dic, a lo millor no, hi ha algo allí que no acaba de funcionar. No, Déu, no ho sé.
Déu-n'hi-do. I això on ha passat?
A Anglaterra.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sí.
Home,
sí,
tu posa't a la pell de la persona que s'adorm perquè li treguin l'apèndix i s'aixeca i... Mira, li hem hagut de tallar un braç, caram.
Exacte, i dius, però si jo havia vingut perquè tenia una mica de migranya. Déu-n'hi-do. No? I dius, ostres,
Déu-n'hi-do. Ja, però, què? Però res, no hi ha cap investigació, no hi ha ningú detingut, no res.
No, de moment no. De moment, tot bé. Ha sigut un error, una negligència mèdica. S'excusen
amb sis.
No?
Sis. Ja n'hi ha hagut sis, no una, no. Sis de negligències.
Sis negligències mèdiques. Clar. Bueno, mira, dius, a veure, quanta gent... És com la... Quants accidents d'avió hi ha? Pocs, bueno. Que te toqui a tu, doncs, bueno, ves, és el que hi ha. Mira, però quantes operacions hi ha hagut a l'hospital durant aquest temps, clar.
No em console gaire, això, eh? Però bueno... Mira, això és com dir clar, quanta gent li toca la loteria? Pues tranquil, que no et tocarà, però juguem igual.
Correcte.
Juguem igual. Exacte. i no ens toca, però vaja.
Correcte. Bueno,
ara què dius això? Mentre m'expliques la següent notícia, vaig a mirar si m'ha tocat la loteria.
Vinga, ves-ho, exacte. Jo t'explico aquesta que m'ha agradat molt, és una notícia antiga ja, té uns quants anys i tal, però la vaig gaudir molt al seu moment i penso que, i crec que no la vaig dir, i fa molta gràcia, perquè diu, un santuari vegano separa a los gallos de las gallinas para impedir, obro cometes, que las violen. Tanco cometes. ¿Vale? Llavors, van penjar al Twitter, aquest santuari es diu Santuario Animal Almas Veganas, i van penjar un vídeo al Twitter de... Són dos noies que van dir, los huevos son la esclavitud. ¿Vale? Y van dir, podemos deducir que la gallina no quiere ser montada por el hecho de que intente huir y sea herida, a veces de gravedad, por los espolones de los gallos. Y ya os digo, a quienes crean que es su forma natural de relacionarse, queremos decirles que queda poco de natural en los animales seleccionados genéticamente y que la mayoría de las aves tienen épocas de reproducción y cría y no todo el año. Y ya os han dicho que separan a los gallos de las gallinas porque no les violen.
Ya. Yeah. Bueno, a veure, té la seva... A veure, l'entenc, té la seva raó de ser, però clar, presentat així, no?
Clar, home, si busques així, qui busca troba.
Clar.
Però, home, llavors què fem? És que és...
Bueno, s'ha de buscar una manera, s'ha de trobar una manera que sigui tot una mica més... Més humana, va dir, més natural. Però és complicat.
Sí, exacte, però bueno, tant com per dir que les violen i abusen d'envelles, pues, home, jo crec que no ho fan volent, tampoc. Vull dir, no ho sé.
Ja ho sé, però bueno, així estem. Molt bé, sí. Què més?
Tenim un altre que diu que un hombre demandará a sus padres por haberle tenido, obro cometes, sin su consentimiento.
Ah.
¿Vale? És un senyor, si li podem dir senyor, perquè més aviat seria un nen de 27 anys, de Bombay, que... compare la procreació dels pares amb el segrest i l'esclavitud.
Mare.
Vale? Diu que està molt indignat perquè ningú no li van donar permís, no? I li van dir, és que no... Jo no i si jo no volia venir, per què m'heu tingut?
Home, ja, però com es demana el consentiment d'una persona que no existeix encara? És que arribem a un punt...
És una molt bona pregunta, és una molt bona pregunta i a mi també m'agradaria tenir la resposta. No obstant, no la tinc. Llavors, ja et dic, vigileu que he de tenir fills
Això és per sortir als noticiaris només, entenc aquestes demandes, perquè és que entenc que no es poden admetre ni a tràmit ni de cap de les maneres.
Jo crec que la gràcia és que surten perquè ho diuen seriosament, perquè... És que això ni de broma, m'entens?
Per això t'ho dic.
No se t'acudeix ni de broma.
Però que això és per sortir, perquè l'entrevistin i perquè estigui superindignat, jo no volia existir. Doncs, escolti, no sé...
Ja et dic...
Vinga, va, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, sí, estem com volem, estem com volem. Joel Carnicer, que estem a la una, que tinguis bona setmana i bon Sant Jordi.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, després al migdia parlarem de llibres, però el Bocins d'Històries amb el Joan Ramon González.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos ahora mismo un ojo puesto en el Senado con la declaración de Koldo García en la comisión que investiga la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. No ha habido sorpresas. Preguntar a Koldo García sobre el asunto ha sido como jugar al frontón. El que lanzaba la pregunta se quedaba tal cual, vamos, la recibía tal cual, sin respuesta. Enseguida vamos a estar allí, en la Cámara Alta, para conocer cómo ha discurrido la mañana. Pero antes, ya ha terminado la primera etapa de la maratón de las elecciones antes del verano. Han terminado las vascas y nos quedan todavía las catalanas el 12 de mayo y también las europeas el próximo 9 de junio. Que se haya votado es solamente la primera parte de la partida democrática. Votar es como el momento de barajar y repartir las cartas sobre el tapete. Y en el País Vasco, PNV y Bildu llevan la misma mano. Han empatado a 27 escaños, salvo que el recuento del voto exterior pueda variar algún diputado. Así que todo depende de los acuerdos con otros partidos. Ahora empieza un periodo de 2 meses para ponerse de acuerdo. Lo normal es que el PNV reedite su pacto con el Partido Socialista y con eso obtenga la mayoría absoluta de 38 escaños que necesita. Esto no es nada nuevo, ya lo vimos la pasada legislatura e incluso la anterior. 8 años llevan reeditando ese pacto. Lo realmente novedoso es que Bildu, la antigua Batasuna que apoyaba y sustentaba políticamente a ETA, ya está ahí. Bildu ha subido concretamente 6 escaños, y se ha quedado a las puertas de la presidencia del Gobierno vasco. Ha ganado en 2 de las 3 provincias, en Álava y en Guipúzcoa. El PNV ha conseguido retener el poder porque ha sido el más votado en Vizcaya, que es su feudo tradicional. Esta situación con Bildu a las puertas del poder va a subir el fuego de la olla donde se cuece el independentismo vasco y va a aumentar la presión. Nadie tiene una bola de cristal, pero a ver lo que tardamos en ver los coqueteos del Parlamento Vasco con la idea de un referéndum de autodeterminación al estilo de lo que se persigue en Cataluña. De hecho, el PNV ya llevaba esta idea en su programa electoral. Bueno, ya veremos. Estas son horas en las que todos los partidos hacen análisis de lo que ha pasado en las urnas. A tenor de los resultados, Bildu seguramente haya acertado en su apuesta por suavizar su imagen durante la campaña. Suavizar las formas porque el fondo poco ha cambiado. Ahora bien, si el PNV y el PSOE buscan una razón que explique por qué Bildu está donde está en estas elecciones, quizás puedan encontrar una de las respuestas mirándose directamente al espejo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, hay que hablar de vivienda. Tras 12 meses consecutivos de caídas, la compraventa de vivienda remonta casi un 6% en este mes de febrero. Estadística apunta además a que la obra nueva está tirando del mercado inmobiliario, suponiendo ya el 20% de las operaciones de compraventa. Y el Supremo, yo no sé si te acuerdas del chicle, ¿verdad?
Sí, claro.
Este sujeto, bueno, pues es de nuevo noticia porque el Supremo ha confirmado la condena de 14 años de cárcel para José Enrique Aguín, el chicle, por violar a su cuñada hace casi 20 años cuando esta era menor de edad. El chicle, recuerdo, está en prisión por el asesinato de la joven Diana Kerr. Y también contamos un golpe a los Latin King en Cataluña. 32 detenidos en Tarragona y en Barcelona de un grupo autodenominado Reino Hispano. Habían planificado un ajuste de cuentas con armas de fuego contra una banda rival como venganza por el apuñalamiento de uno de sus miembros. También contamos, Pilar, que los obispos de las conferencias episcopales europeas europeas consideran que la futura ampliación de la Unión Europea es un fuerte mensaje de esperanza, paz y justicia para redescubrir los grandes ideales que inspiraron su fundación. En un comunicado piden que este proceso tenga siempre en consideración el impacto sobre las personas, en particular sobre los más vulnerables, y se base en el respeto a las diferentes tradiciones y culturas. Y el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal ha hecho una llamada a la defensa de la vida en el trabajo de quienes no son solo números, sino personas. Denuncia ante el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo la falta de salud laboral y sus consecuencias físicas y psíquicas en la vida de las personas trabajadoras y también de sus familias.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El futuro de Xavi en la agenda del Barcelona.
Eliminado de la Liga de Campeones y sin opciones para el título de Liga, el principal asunto en el Barcelona ahora es el entrenador para la próxima temporada y Xavi no está descartado. Elena Condis.
Fuentes cercanas a Xavi no descartan que reconsidere su postura y siga la próxima temporada, que cumpla el año de contrato que le queda. De momento mantiene su decisión, pero está abierto a escuchar a Laporta si el presidente, que quiere convencerlo, le da argumentos de peso, le demuestra que cree en su proyecto y le da la posibilidad de hacer algunos fichajes, Xavi podría replantearse la decisión de irse que anunció en el mes de enero. De momento no hay agendada ninguna reunión en el club, pero esta semana puede ser decisiva para conocer si Xavi se queda o finalmente se va, como ya anunció.
En el torneo de tenis en Madrid se ha realizado el sorteo esta mañana y Rafa Nadal va a jugar el primer partido contra un tenista de 16 años, el estadounidense Darwin Blanch. Nadal también se ha apuntado con el equipo europeo a la Laver Cup, que se va a jugar en el mes de septiembre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estem al migdia de COPE Lleida. Són 6 minuts per sobre de la una d'aquest dilluns 22 d'abril del 2024, hores d'ara, 15 graus i mig a la ciutat de Lleida, on el vent segueix fent acte de presència. Ja saps que de cara a demà doncs estarem parlant d'això, d'un dia amb presència, amb forta presència de sol, sobretot, però on també el vent anirà apareixent i, si vols dir-ho d'aquesta manera, doncs ens pot anar complicant el dia. De totes maneres, insisteixo, la previsió és un dia amb sol, un dia fred o fresquet o amb més fred, digue-li com vulguis, una jaqueta, una màniga i, escolta, a la diada de Sant Jordi, només faltaria. Mira, el que farem tot seguit és parlar de bocins d'història. I parlarem, ja saps, com sempre, amb el Joan Ramon González, que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, i amb ell el que farem és avui parlar de llibres. Mira, ja ho sé, estem a la vigília de Sant Jordi, però parlarem de llibres en menys d'un minut.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida.
A punt d'arribar a 2:15, ens toquen els bocins d'història amb el Joan Ramon González, el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, doncs aquí a les portes de Sant Jordi.
Quina vigília avui, eh?
Exactament, aquest Sant Jordi a més cau en dimarts, que és el que toca, un dia laborable, que és l'habitual. Últimament estem acostumats a dies festius i...
Sí, aquí... és veritat.
que sempre aquest calibre especial que té el Sant Jordi nostre, no? Un dia laborable, mig festiu, mig laborable.
No, només faltaria que fos festiu el dia de Sant Jordi, però veig que és una cosa que no... Que no, eh?
No. Jo crec que forma part de la tradició i de la seva gràcia.
Sí,
jo
sí.
Penso, bueno. I ara que no estem tan laborables com abans, perquè l'estat jubilat ja és diferent, doncs encara fa més gràcia, no?
Vale, perfecte. Escolta una cosa, l'Associació Amics de la Seu Vella... que estarà present al lloc on hi ha totes les paradetes que es torna a repetir aquest any,
sí,
a la Rambla de Ferran.
Sí, sí, al començament de la Rambla de Ferran.
I entre d'altres coses, doncs, aviam, els que sou socis o sòcies, doncs només cal que passeu, si porteu el carnet millor.
Sí, no, millor. Tenim una llista també.
D'identificar-se, però és millor portar el carnet, sí, que si no allò és complicat buscar allí. I ens saludem i ens coneixem i ens posem cara. I a més, doncs hi ha tot un fons de llibres des de l'Associació Amics de la Seu Vella, evidentment que ja estan cuidats i que tracten sobre algun aspecte del Turó de la Seu Vella, que els trobareu a la parada. Alguns són obsequis. Amb el carnet, doncs, es pot triar entre dos llibres, crec.
Sí, els dos llibres que ha editat aquest any l'associació, un directament editat per nosaltres, que és el conte de la Toña Castillo amb els dibuixos de Manuel Zamora,
que ja el vam presentar
aquí. Aquest, com té un caire més infantil, doncs el que vulgui pot triar aquest. I l'altre és el llibre que presentarem ara i que del qual parlarem, en el qual no és una edició exclusivament de l'associació, sinó que l'associació ha col·laborat en l'edició perquè és una edició de l'editorial Pallés. A part d'això, hi haurà els habituals punts de llibre que fa l'Anabel Bernadó,
sí,
que aquest any els dedica també precisament, coincideix una mica en la temàtica del llibre que ara comentarem, que és el claustre, i parlarà, bueno, els punts de llibre són 6, està dedicat a l'ala oriental del claustre. I després hi haurà algunes novetats de mercat, encara tornarem a tenir el llibre del Josep Varela, que van tenir l'any passat, o el llibre de les postals, que també vam parlar en aquest programa, les postals de Lleida de l'any 1930, però aquests ja sí que són amb els descomptes habituals d'adquisició.
Sí, sí, sí.
Per tant, el soci podrà adquirir gratuïtament o el conte de la Toña Castillo Manuel Zamora o el del llibre
el
que representarem, que és el del Josep Maria Font.
El claustre de la Seu Vella i la seva recuperació.
Correcte.
Que sé que et fa especial il·lusió també, aquest, eh?
Home, jo crec que és un llibre meravellós, com ara tindrem oportunitat de comentar-lo, perquè a més tenim a l'estudi a l'autor, i que és una persona, com ara sentiran, i com molta gent ja el coneix. Només que valdre que quan se va presentar el llibre a la Canonja, la gent que hi havia, la gentada que hi havia, i penso que això demostra l'estima que tothom té pel Josep Maria Font, que crec que això sempre és de destacar. I que és la bona feina que ha fet a nivell del llibre, i que és no és una cluenda professional, perquè encara li queda canxa, però ha fet molta feina.
Ara us explicaré una cosa. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No, dic, ara us explicaré que ara a la pausa, a la una, parlava el Joan Ramon i el Josep Maria, i ja el Joan Ramon ja li ha manat feina d'un altre llibre.
Clar.
Per això et dic...
Sí, perquè clar, el Josep Maria, ell és arquitecte tècnic, però és, ara ho deia, que és el primer de la promoció, de les primeres quan se va crear, però és fill d'una saga d'arquitectes tècnics, no?
Perquè, arquitectes superiors.
Per això mateix, d'arquitectes tècnics i superiors, exactament, i per això està lligat sempre amb aquest món. I potser el que més de totes maneres... Bueno, aquesta saga, potser ens ho comentes, quina és la saga? On començaria la saga?
La saga començaria amb el bisavi, Augusto Font i Carreras. Va ser un arquitecte de renom. Vull dir,
sí, el besavi ja era arquitecte.
El besavi era arquitecte.
El padre també.
L'avi també.
El pare també.
El pare va ser aparellador, i després, quan ja de... quan va sortir el canvi de nom d'arquitecte...
Bueno, tècnic, sí, però ja ens entenem.
Sí.
I tu també.
I entremig hi ha la meva fillola, que també era arquitecte,
caram,
però aquesta pobreta va traspassar molt jove.
Déu-n'hi-do.
Va poder gaudir poc.
Però quina tradició. Això és com a vegades les tradicions de metges.
Exactament.
Que ja, sí, el besavi, el padrí, el pare i el fill, doncs no, Déu-n'hi-do la vostra.
De fet, ara tinc una neboda neta que està acabant l'arquitectura.
O sigui, no s'ha tancat. Encara el futur considera les generacions futures, magníficament. I tant que sí.
El claustre de la Seu Vella i la seva recuperació, aquest llibre que el podreu comprar, si sou socis el podreu triar, si aneu demà, dia de Sant Jordi, a visitar la parada dels Amics de la Seu Vella. De què ens parles amb aquest llibre? Així, a grans trets. Ara entrarem, ja aprofundirem, però a grans trets.
A veure, el motiu central és la recuperació del claustre. O sigui, és des de l'any 1948, a l'abril, justament, ara fa 76 anys,
exacte,
no?
Correcte, molt bé.
Van marxar les tropes. Uh-huh. Se va quedar un petit destacament a la zona de la Suda i tal, però del temple, diguem-ne, que lo van abandonar. Podem fixar aquesta com la data d'inici de la recuperació moderna, diguéssim, de la Seu Vella.
Que no el van cuidar gaire, el claustre.
No, ni el claustre ni...
Bueno, ni res.
Ni res. Desgraciadament.
Bueno, van habilitar... Com a claustre, clar, és que ja ho ha explicat aquí el Joan Ramon, els bocins d'història, és que déu-n'hi-do el que va a suportar el claustre.
Clar. És que jo crec que també ens identifiquen el context, és a dir, al segle XVIII, quan Felip V tanca la catedral, la converteix en quarter, a l'exèrcit li diu... Busqueu-vos la vida. Clar, el claustre és molt bonic, però si tu has de viure en el claustre...
Sí, no.
Llavors, clar, l'exèrcit que fa? Adequar-lo a les necessitats noves. Emparedar-lo, dividir-lo en dos pisos i demés. Per tant, la recuperació que fa Alejandro Ferran a partir del 48 va a favor d'això, amb la sorpresa que en aquest emparedament que havia dels finestrals sortien bona part d'aquests finestrals, no al 100%, i que és una mica el gran treball que ha fet ara el Josep Maria, amb un treball que crec que val la pena dir-ho ja, que en el seu moment ja el va presentar al primer premi que es va fer de recerca històrica per part de l'associació, el premi en honor i record de mossèn Jesús Tarragona, i que va guanyar el premi. Per tant, és un llibre en el qual, per això també, com he dit abans, hem col·laborat econòmicament amb l'editorial Pallès perquè pugui sortir a la llum. I és un llibre que, de totes maneres, crec que val la pena que expliquis més la història aquesta de com va anar la història de recuperació.
Sí, a veure, també, tot i que això ha esdevingut un llibre, no va néixer com la idea d'un llibre. Vale? Això, de fet, va néixer... La idea inicial la vaig tenir l'any 98, que és quan va traspassar el meu pare, i vaig creure que, a títol familiar, volia fer algo amb reconeixement a la seva persona, no? I vaig pensar en el claustre. Perquè jo, de petit, quan ell anava a visitar l'obra, jo alguna vegada pujava i jugava per allà entre les pedres, i això ho tinc gravat aquí.
Això és un luxe.
Ho tinc gravat aquí al cap, no? I, però clar, jo en aquell temps estava en plena feina i això era impossible, vull dir, no, la idea era, però no la podia plasmar. Però clar, arriba l'any 18, el 2018, que jo em jubilo, i no sé per què, se m'encén una llum, i dic, allò del 98, perquè no el començo a fer ara? Bé, clar, jo, estar-me a casa sentat al sofà, pues no és el meu, soc una persona molt, molt dinàmica i molt, molt prenedora, diguem-ho així. I bueno, i sí, efectivament, doncs se m'acut començar el tema, i tinc unes converses amb el Joan Ramon González i amb el Joan Baigol d'explicar-los quina era la meva intenció de fer, i jo fins i tot pensava que la millor el que anava a començar ja estaria fet, i resulta que no estava fet.
No.
En el qual doncs, vam arrencar amb aquest tema, però vaig començar a pujar a la Seu Vella d'una forma molt continuada, dedicant-hi moltes hores, recollint. Jo sóc molt aficionat a la fotografia, bueno, o aficionat a la fotografia.
Anava a preguntar això, degut a la teva posició privilegiada, vull dir, per tenir aquest accés i accés també a l'arxiu de casa, suposo que tens imatges i fotografies molt singulars, no?
I tant, i tant.
Alguns milers.
I tant. Alguns milers.
És un gran aficionat a la fotografia, com
ha dit. Clar, això ha portat més de 3 anys, aquest treball.
Sí, sí.
De fet, vull dir...
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I clar, però començar a recollir imatges, però llavors se me va... de les imatges me saltaven dubtes, vull dir, perquè jo no sóc historiador de l'art, per tant, no hi havia coses que deia, això per què aquestes formes, per què és el que és gòtic, què és el que és romànic, i vaig començar una miqueta a investigar, a acudir a arxius, biblioteques, fer recerca per tot arreu, i la veritat me vaig començar a complicar una mica la vida, i llavors va ser quan va haver un moment que vaig pensar que necessitaria l'ajut extern d'algú que me corregís i me tutelés una miqueta en el camp aquest, en el camp m'estava introduint, que era pues, el tema de l'art, no? En el qual m'encanta, però no sóc un expert. I amb això doncs vaig fer cap a la universitat i vaig convèncer el que avui jo considero, a part d'una gran persona, considero un amic, i és un gran especialista, que és el professor emèrit de la UDL, el Francesc Fité i Llebot, que quan li vaig explicar el que estava fent i el que pretenia que ell, si venia, doncs m'ajudés i me tutelés, i va dir de seguida que sí, i des de llavors va ser un company de viatge que es veia fins al final, i em vaig atrevir aleshores a extendre una miqueta més el treball, i en comptes de simplement recollir imatges de lo que estava veient per intentar determinar lo que era original i lo que era antic, vaig aprofundir una miqueta més amb la història de tot el monument.
De tota la restauració del monument, des de quan se va començar a recuperar, no?
Efectivament.
Sí, sí, que crec que és la primera vegada que es fa de manera tan exhaustiva, però jo crec que el gran valor que té el treball, a part d'aquest, és el que està comentant ara, i és aquest esforç. És a dir, Alejandro Ferrán, que va ser l'arquitecte que va començar la recuperació del monument, en el qual va tenir, entre altres arquitectes tècnics o aparelladors, el pare del Josep Maria Font, potser sí que si ara hagués de fer l'actuació que es va fer a l'actual llei de patrimoni no es podria fer segurament, però en aquells moments ell va fer una interpretació historicista que era en funció dels elements que li sortien encara in situ, recuperava en pedra nova, com és una projecció geomètrica també en principi. Jo crec que la imatge que estem veient actualment del claustre, una persona del segle XV no crec que s'escandalitzés gaire. Potser alguna pedra es diria aquesta, però en general jo crec que la trobaria molt bé, no? Ara, més del 60% de les pedres que veiem són del segle XX, no són del segle XIV ni del segle XV. Per tant, això és el que diem, que potser ara amb la llei de patrimoni s'hauria de fer d'una altra manera. Però
ja, però si no les hagués col·locat, igual haguessin perdut la meitat de...
No, hauria quedat trencat, aquestes
sí,
coses...
Sí, però, ja, però sí, una sí. Cosa que queda trencada, si després no la vas mantenint...
No, es pot mantenir, es pot fer...
Però no sempre es fa.
No, aquest és l'altre tema, però hi ha solucions tècniques que també el Josep Maria en sap de sobres que es podien fer, però es va optar per aquesta, que seria, seguint la tradició, pues, la que va fer el Violent Letuc en el seu moment, que és reconstruït de manera historicista. I per tant tenim aquest claustre tan magnífic que ningú deixa insensible, no? I tota aquesta obra, com deia el Josep Maria, crec que val la pena dir-ho, la gent que compri el llibre per qüestions econòmiques, perquè el llibre surti baratet, però té unes fitxes magnífiques en les que es veu el que ha dit, aquest esforç de dir, aquest arc que estàs veient, aquesta pedra és del 14 o del 15 i aquesta d'aquí és del 20. Per això l'has de veure amb un QR en el qual te projectes i tens totes les fitxes. Això és una novetat que té el llibre.
Sí, jo crec que és la singularitat d'aquesta publicació.
Que una de les coses que podem fer és primer comprar el llibre, després ens n'anem al claustre amb el llibre.
Clar.
I el mòbil.
I si no, doncs també entrem en una de les últimes pàgines del llibre on hi ha un codi QR que crec que és una de les singularitats que ofereix aquest llibre, perquè a veure, tot el que al començar amb la història, de quan arribem després a lo que és la recuperació, que dediquem una bona part del llibre, doncs hem arribat aquí de la mà de persones i personatges que han intervingut durant tots aquests segles. Però clar, arribem al claustre, ens centrem en la recuperació, arribem al moment de la recuperació i ens centrem en això. Però clar, justament quan està acabant els treballs és quan se fa la darrera inversió important en el claustre, en la Porta dels Apòstols i en la torre. Hi ha una inversió d'un milió i pico, un milió d'euros, i coincideix amb que jo encara estic treballant allà. Per tant, el que no puc fer és, el que estic veient, no recollir-ho també.
O sigui, et van allargar la feina.
Em van allargar la feina. Tot plegat que quan això s'acaba, o considero que més o menys s'ha acabat, estem ratllant les 1.000 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Clar, faig un extracte.
I què et diuen? Massa llarg?
No, és que ja m'ho dic jo mateix. Això és infumable, això no hi ha qui ho publiqui.
Infumable no, impublicable és un cas per qüestions econòmiques, però infumable no. No,
bueno, impublicable perquè això és impossible assumir el cost d'això. No?
Bueno, faig un resum. Te vas ajustar al...
No, faig un resum i ho presento als premis dels Amics de la Seu Vella, i tinc la sort de, bueno, pues que guanyi el primer premi, i aquí es comença a parlar una mica de que això potser s'hauria de publicar. Són les primeres vegades que...
Ah, o sigui, fins llavors tu encara no tenies clar que ho anaves a publicar.
No, en absolut.
Estem parlant de fa 3 anys.
Sí, en absolut. És més, i la síntesi és aquesta per presentar el
premi.
És el que t'ajuda, aquest és el primer pas.
Però tampoc va ser iniciativa meva, va ser gent que em va dir, home, presenta-ho. Jo vaig fer un extracte i ho vaig presentar.
Si no, què anaves a fer, Josep Maria?
Pues el que havia pensat en principi.
Quedar-te'ho a casa?
Sí.
No, és una qüestió personal.
Ensenyar-ho als amics?
Tampoc era això. La idea era dir-ho que ho llegissin els experts i cedir-ho a la universitat i cedir-ho als amics de la seva vella.
Era com una mena de catarsi personal, allò que tenies una necessitat de ficar-te en contacte amb el que havia fet ton pare, no? I d'alguna manera ja està.
Quasi que t'agraeixo que ho haguis convertit en llibre, que així tindrà accés molta més gent.
I tant que sí, sense cap dubte. I tant que sí.
Va arribar el moment que el tema de la publicació, bueno, on anem? Pagès, que és l'editorial de casa i tal i qual, d'això si vaig allí 1.000 pàgines, doncs, bueno, me rebran segurament amb molta educació, però aniré... I llavors, quan se'ns va ocórrer el tema del QR.
Sí, clar. Sí. O sigui, per tant, la informació... i tindrem accés a tota.
A tota. Sí. Sobretot la part visual, que és la més atractiva, i és el que tu dius, pots anar amb el mòbil i veure l'arcada que estàs veient.
Doncs escolta, compares, sembla una solució molt...
I dius, mira, aquesta pedra d'aquí és original i aquesta d'aquí no és original. Molt bona. Això crec que és molt important.
Ja. Jo recordo el claustre, ara que parlem del claustre de les últimes actuacions, la de la porta dels apòstols, sí que l'he seguit molt, perquè amb el Joan Ramon n'hem parlat molt, a Bocins d'Història, l'hem anat seguint, però veus, ara estava pensant, jo recordo el claustre amb arbres a dins i gespa i tot.
Sí.
No sé si gespa o...
Sí, gespa.
Ha canviat, a poc ha anat canviant també el claustre per dins.
Sí, també, això també s'ha fet, perquè bueno, es va considerar que no era la vegetació adequada pel claustre, perquè històricament no havia estat mai aquella vegetació tan efusiva, inclús havia hagut problemes de conservació per la humitat que implicava l'aigua que necessitava el claustre, i els arbres que hi havia, a vegades, inclús en un moment un vent va trencar una de les gàrgoles, tot i que eren obres que també s'havia fet al segle XX. No? I en aquest sentit crec que és interessant recordar que aquesta reconstrucció que es fa als anys 50, i que vam parlar l'any passat amb el Varela precisament també del seu llibre, es va fer amb picapedrers que venien de Galícia, amb la història aquesta del Varela que va estar vivint allí perquè son pare era el mestre dels picapedrers, i el Josep Maria, doncs, quan era jovenet, anava per allà i veia aquests senyors que picaven la pedra, i per tant també se va emocionar. I ha fet una feina que crec que és interessant. Tot i que eren uns grans mestres, els canteiros, aquests que picaven pedra, a vegades sí que agafaven un capitell i lo replicaven, i lo tornaven a replicar.
Ah,
i això sí que potser en l'època original no hauria passat, és a dir, i ara sí que ha fet una prova que és que ja quants tenim que estan...
Dels 172 capitells que hi ha en els 17 finestrals, n'hi ha 31 que són reiteracions.
Ah.
Per tant, és un exercici.
Que no vol dir que no són 31 iguals, eh? Vull dir, a grups, a millor són dos, a millor són tres, repartits, que
també
hi hauria un joc a fer, no? Mira, a si localitzes un... Però el llibre es pot veure.
Suposo que era a nivell pràctic, això, escolta...
A nivell pràctic, i de fet, al lloc de pistes d'aquest any s'incorpora aquest joc ja, és a dir, que el dia 12 de maig, al lloc de pistes, hi ha una de les proves és aquesta, busca els capitells duplicats que hi ha al claustre. És una iniciativa, no?
Doncs escolta, va, que és molt fàcil. Demà te'n vas cap a la Rambla de Ferran, durant tot el dia. Busques la paradeta dels Amics de la Seu Vella. Si no ets soci i ja tardes a fer-te'n, fa no sé quins anys que estem amb els preus congelats de fer-se soci als Amics de la Seu Vella.
25 anys.
Ah, 25 anys.
No
o sigui, tenim el cost de fer-te soci d'aquesta associació té el mateix que fa 25 anys. O sigui, tu calcula la inflació, el que hauria de costar i el que està costant. Per tant, aviam, és que estem parlant de 25 euros anuals.
Sí.
38 si és família, que entra tota la família. I entre d'altres coses, que et dona dret a aquest carnet? Doncs entrar lliurement a la Seu Vella, al monument, però també, doncs, quan ve Sant Jordi, acostar-te a la paradeta i optar per un d'aquests dos llibres, o el de la Toni Castillo o el del Josep Maria Font, el claustre de la Seu Vella i la seva recuperació, que a més no es queda només amb el llibre, després tu vas obrint, et surten codis, els escaneixes amb el mòbil i és la versió extesa d'aquest llibre. Per tant, fixa't el que et dona com a mínim aquest carnet, moltes d'altres coses, eh? Que si no ets soci, demà aprofita el dia de Sant Jordi que t'atendran a la paradeta, són 4 dades, te fa soci i ja t'endús el llibre. O sigui que és així.
Sí. A més, demà estarà Josep Maria signant llibres, em sembla que te toque de 12 a 1 o de 11 a 12, no me'n recordo ara, però bueno, estàs per allà per la parada i el de la tarda també.
Al matí i a la tarda, que és de 12 a 1 i de 5 a 6.
Perquè si no estarà la competència, que són les editorials com el Pallés, que també estarà signant allí.
Bueno, també és una gràcia ficar-li cara i...
Clar, per això dic, i xerrar una mica amb ell i totes aquestes coses que sempre fa més goig.
I tant que sí.
Perquè a més, que és que l'hem deixat i val la pena dir-ho, que tot i que estava jubilat, però ha guanyat un premi important, que és el Premi bona plata per la recuperació de les adoberies de Tremp, un altre company, no me recordo el nom de l'arquitecte.
Quim Soler.
Per tant, això demostra pues, aquesta sensibilitat que ha tingut pel patrimoni. I unes adoberies que són desconegudes en el Pallars, ja que tenim que estan al costat de les adoberies de Lleida, pues és una recuperació que també recomana a la gent que s'atansi per Tremp, que vagin a veure-les, i que és un bon resultat el que s'ha fet. I el premi també crec que és justificadíssim.
Doncs Josep Maria Font, enhorabona i sobretot gràcies per acostar-te avui aquí a presentar-ho.
Gràcies a vosaltres.
Oh, i tant.
I a seguir, el que hem dit, de deures, perquè allò que parlàvem, no?
De fet, el 2022 vaig començar ja amb el temple.
Exacte. Quan el Joan Ramon González ja t'ha dit no sé què de l'altre llibre i feia aquesta rialla, dic, ui, ja acabarem cobrint tot el turó de la seu allà. Bueno, està molt bé.
El turó potser no ho sé, però el que és el conjunt monumental del temple i de l'austre, sí.
Doncs escolta, gràcies per estar amb
nosaltres. Gràcies a vosaltres.
I Joan Ramon González, demà, si li voleu posar cara, si no li heu posat cara encara, també el trobareu a la paradeta dels Amics de la Seu Vella.
Correcte, i bon Sant Jordi a tots.
Bon Sant Jordi.
Exactament.
Gràcies. Va, que fem una pausa ràpida. Tornem a la nostra connexió amb el Caragol Tour, que avui estan a Madrid.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora.
La terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno tienes el poder de actuar.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
COPE Lleida. 2 minuts per sobre de 2:15. Abans de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, fem aquesta nova connexió amb el Caragol Tour, que avui ja saps que està passant i parant a Madrid. És la segona aturada del Caragol Tour aquesta temporada, aquest 2024. Van començar a Barcelona, allí vam estar amb el nostre enviat especial Cosme García i avui també des de Madrid. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Quan tot està a punt de començar, estic aquí al cantó de xulones d'aquestes que es vesteixen a Madrid. Jo podria cantar, Por las calles de Alcalá pasa el Cosme d'aquí pa allà.
Sí.
Bueno, la veritat és que hi ha un ambient meravellós, 89 persones al final tenim aquí, aplegades al voltant de les taules. Bueno, han vingut vestides de xulones, escolta, amb el seu, bueno, amb el seu pentinat, amb la seva peineta, bueno, meravellós, I ells, ells amb la seva gorra madrilenya, de xulo de Madrid.
Bueno, aquí, aquí, aquí el del que es tracta també és que després això tingui un retorn, que hi hagi gent de la capital que vinguin cap a Lleida al maig,
Jo he dit, jo he dit abans, ja te puc
tu digues que passaràs llista.
El 20% dels hotels de Lleida estan copats per gent de Madrid. Això te puc garantir, dels que han vingut aquí a Madrid, se ho han pres en sèrio i venen, perquè el mercat del plec del Cargol està una mitja de 160 euros del cap de setmana. Divendres a sope, dissabte s'esmorze, sedine i se sope, i el dia següent s'esmorze i sedine, però això és un regal, no? Llavors, la gent, pues això aquí a Madrid, vés a fer un àpat, jo tinc aquí el menú que fan amb aquest restaurant i està a 35 euros el menú. Per tant, si tu comptes, te surten els números en tota la festa i en tot l'ambient. Mira, per exemple, aquí la vaixella que tenen, mira, veus? Aquesta és la vaixella de primera qualitat, de Bohèmia, de Bohèmia, de cristal de Bohèmia. No, de Bohèmia, no. Que somos bohemios, también te lo tengo que decir, perquè m'han agafat el primer. I el Cosme, ho busquem llet per fer la foto a les xulones i amb tota aquesta gent de Madrid, claro.
Bueno,
jo te puc dir que hi ha molt bon ambient.
Escolta, amb quina... Ja tens taula, no? Ja tens lloc?
La número 8.
La número 8. En quina hora comenceu a dinar?
Ara estan fent un pernil que està... Portem uns talladors de pernil, també, que són de l'escola d'hostaleria.
No m'ho diguis, això, en aquestes hores, Cosme. No
estan passant els platets. Espera, no sé si...
No, ni me'l descriguis, el pernil, en aquestes hores, que només em faltaria això.
Bueno, mira, ara estic amb totes les xulones. Espera, que ara farà una foto. Agafa la foto. Espera un momentic, que ara seguís una foto conmigo.
Ai, Déu meu. Ara ens enviaràs la foto. Vale.
¿De qué casa eres tú?
Nosotros somos de los chisperos de Arganzuela.
¿Y esto qué significa? ¿Mucha gente o poca?
Mucha.
Mucha gente.
Sí.
¿Más mujeres o más hombres?
Igualdad de hombres y mujeres.
¿Y cantar cómo lo lleváis?
Bien.
Cantarme algo rápido, venga, que estamos en la COPE. Venga, rápido.
Bailamos mejor que cantamos.
Ah, un poquito, va.
Venga, Rosy.
Venga, para Rosy.
Es que...
Venga, rápido.
Somos chisperos de Arganzuela, los que te invitan a bailar. Vamos a la verbena.
Bueno, pues yo me voy a la verbena a la Paloma, pero antes con jamoncillo y con buen...
Ets especialista en ficar la gent en compromís, Cosme.
Home,
que no els pots ficar en aquest compromís. Corre, canta, que això segons s'ha de preparar.
Però per què no? Home, ho tenen que saber. Si a mi em vas cantar una jota, pues te vaya una sardana.
Bueno, Cosme García, escolta, acaba de gaudir-ho i ens ho expliques, eh?
Apa, que vagi bé. Ara, què vols que comenci a beure o a menjar?
A menjar.
Sí, espera un momentet, a veure si agafo el pernil i...
Va, deixa. Veure,
un moment.
Bueno, Caragol Tour, parada a Madrid.
Que no. Pernil, boníssim, vale. Molt ben tallat, boníssim, a la teva salut.
Vale. Gràcies, Cosme. Hem fet aquesta connexió amb aquesta segona aturada del Caragol Tour i ara marxem directes cap a... La radiografía.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
A Sports.
Cope Lleida.
Estás informado.
Deportes.
Doncs apa, que comencem la nostra radiografia tertúlia d'esports cap a les 2 de la tarda amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia. Ui, Albert, no ens arriba el so. Ja saps, surt i torna a entrar. És la, És la manera amb els equips informàtics, aquestes històries passen així. Afortunadament té fàcil solució, les coses com siguin. Ens ho posa fàcil, el tema informàtic. Deixem-me que saludi també des dels estudis al nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Anem a veure si recuperem l'Albert Square, que ja saps que es connecta avui. Ah, Albert! Re, no hi ha manera. Espera. Bueno, ara el recuperarem a l'Albert Square, perquè hem d'explicar un cap de setmana en el que estem arribant al final de les competicions i la veritat és que amb alguns equips, Sergi, estem molt ben col·locats,
gairebé tots,
les coses com siguin, i amb alguns altres que s'havia ficat complicada la història, sembla que s'està arreglant. Parlo del Lleida llista.
Sí, gairebé és com un ascens, no?
Aquest victòria al davant del Barça, 6-5
a casa. Que es perdia 0-3, remuntada històrica als últims minuts, i per tant és una victòria quarta consecutiva que ens situa fins i tot després de la derrota del Caldes fora ja, és a dir, amb llocs de permanència directa. Ni tan sols doncs, de fer aquest play-out que amb el qual podríem tenir el factor pista a favor, però sí que són tres punts veritablement importantíssims els de l'equip d'Edu Amata, que ha reaccionat al moment clau. Ja hem dit al llarg de la temporada que era una mica inversemblant la trajectòria de la Hockey Lliga de Lleida Llista Blava, perquè prometia molt més del que era. També la interferència de la Champions, de partits on el Lleida sempre va jugar molt bé, va estar sempre a punt de guanyar grans equips, però que no hi havia la correspondència en partits més teòricament més assequibles de la Hockey Lliga per no haver patit tant, no? S'ha reaccionat molt bé guanyant el Mataró, el Caldes, que va ser un partit clau, aquell gol doncs, que anem per un gol i 3-2 i el 4-2 va ser definitiu, la victòria també a Girona per 2-6 i ahir ja va ser en aquest cas arribar a escalar un port de muntanya amb el 6-5 a casa davant del Futbol Club en Barcelona. Per tant, doncs, a dues jornades per acabar el campionat, depenent de nosaltres mateixos per aconseguir la permanència, si no hi hauria també la via de la promoció, però en aquest cas amb una millor mesura, perquè ja tindríem el factor pista més assequible a casa, i s'ha de continuar fins a aconseguir matemàticament la permanència. Tot és molt complicat, tot és molt difícil, i a més doncs ja a punt de que hi hagi la pròxima temporada un derbi, perquè l'hoquei al picat masculí ja ha aconseguit matemàticament l'ascens a la Hockey Lliga, no? Ui viu, perquè el mèrit que ha és incalculable. És incalculable. I a més, es pot afegir l'ascens del femení. Si l'hoquei al picat aconsegueix masculí i femení, els dos clubs, els dos equips, està a la màxima categoria de la seva modalitat, és hores d'ara el club més gran de la província de Lleida de llarg. És a dir, sense discussió. Perquè estaria a la primera divisió de la seva modalitat, tant en masculí com en femení, que per mi ja ho és pràcticament amb el masculí a l'Hockey Lliga i el femení lluitant per la màxima categoria, no? Perquè és que no hi ha, el Verescuer està més acostumat, però gros d'ara l'Hockey al Picat és el millor club que hi ha a Lleida de llarg i és més enllà de l'elogi el que han fet.
Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon i històric dilluns.
No, jo deia al principi, i ara ho estàvem valorant amb el Sergi, que, escolta, Déu-n'hi-do, està clar que hi ha algun resultat que ens hagués agradat d'una altra manera, però en general, Déu-n'hi-do, quin cap de setmana pels equips lleidatans,
Bueno, és històric. El Força Lleida ha fet el seu rècord històric de victòries a l'Eporo, l'AM ha aconseguit una històrica classificació per al playoff d'ascens, el Llista va signar una remuntada històrica davant del Barça, i l'hoquei al picat ha aconseguit una ascens històrica a l'hoquei Lliga. Llàstima de l'empatet del Lleida, que no és mal resultat tampoc, però el cap de setmana és tremendo.
Clar, el resultat del Lleida Esportiu és un resultat que ni bo ni dolent, per entendre'ns, tot i que jo m'inclinaria per encara dir és una mica més bo que no pas dolent, perquè el Lleida Esportiu segueix depenent de si mateix. Sí, però això ho dic, evidentment tots haguéssim signat els 3 punts, però és que el Lleida Esportiu segueix depenent de si mateix. Ho té complicat, com tots, perquè ara arriba els símils que feu ciclistes, el Tourmalet i els ports que vulgueu, perquè ara ve Europa a Lleida i després anem a Alacant. Això és el que queda.
No, però és molt fàcil. Vaig a parlar únicament de números.
No, és
molt complicat, els números. El Cerdanyola va ser el punt que va dir Albert Square fa una setmana aquí, que va dir amb un punt ja signo. I va ser el partit que va pronosticar Albert Square, ja ha passat. Ara, a veure com està l'estat físic de Roger Figueres, eh? Ho viu, perquè va sortir del camp al 87 i va tenir una caiguda de mala pinta per demostrar que el futbol és molt, molt, molt complicat, perquè recordem que hi ha Neider de lesió de 6 mesos, no? Però ara, amb matemàtiques, aviam, primer punt. El diumenge que ve, cap equip, cap, pot ser campió. Per tant, la última jornada està la resolució del campionat. Si el Lleida guanya a l'Europa, guanyem a l'Europa, com a mínim ocupa la tercera posició, cosa que no és baladí de cara a la futura promoció.
O sigui, ja tindríem assegurat el factor camp.
Sí. Bueno, el factor camp seria sorteig amb un tercera, no? Però bueno, ja te n'oblides amb aquest... Sí, perquè juries amb un quart primer, correcte, amb un quart. Sí, després a la segona promoció ja no ho sabríem.
Sí.
Val. Però si guanyem a l'Europa som tercer segur mínim. Sí, l'Hèrcules puntue a Vic, guanye o empate i el Lleida guanye, com a mínim ja som segons. Si guanyem a l'Europa sempre, eh? Si a l'Europa no el guanyem, serem quarts. És a dir, també és fàcil. Per tant, si l'Hèrcules, que per mi és el que ha de fer, puntuar a Vic, el Lleida com a mínim és segon. Perquè jo he de dir, home, si para l'Hèrcules i el Lleida guanye, ui viu, perquè hauríem d'estar obligats a guanyar el Rico Pérez perquè el futur guanyant a la Nucía ens passaria. Per tant, el Rico Pérez hem de guanyar sí o sí. I també l'Hèrcules ens ha de guanyar nosaltres sí o sí en que guanyi el Badalona futur. Perquè si l'Europa ens guanyi, tindrà l'Europa a 2 punts i perdrà la promoció. I si nosaltres guanyem, també ens haurà de guanyar, potser un empat en té prou, independentment. No? Però la situació és així. Ningú pot ser campió aquest diumenge. I el Lleida, la millor opció pel Lleida és guanyar l'Europa, això és obligatori, si no caiguem a la quarta posició. No, val, això és una altra, però ara parlo ara d'aquest diumenge. I que l'Hèrcules sumi a Vic, perquè aleshores com a mínim ets segon. No sé ara com ho veu aquest escenari, Albert Escuer, matemàtic.
Els números has fet molt bé. Bueno, el Lleida ahir va fer el que tantes vegades hem trobat en falta aquesta temporada, que si no pots guanyar, no perdis, no? Aquell puntet a Manresa, aquell puntet a Terrassa, aquell puntet a la Formentera, doncs, bueno, és el que dèiem, l'equip que havia empatat menys partits de tota la Lliga. Bueno, jo ja dono per bo, perquè insisteixo que el camp del Cerdanyola és complicadíssim, per bé, que el que no va ser capaç de fer aquest dia de 92 minuts, a l'últim, entre dues, que gairebé doncs ens donen els 3 punts i que seria fantàstic. Però la bona notícia és que continuem depenent de nosaltres, que l'Europa cerca està lligat, però també és veritat que lluny del seu estadi doncs baixa les prestacions i que en una final, perquè seria una final al Rico Pérez, doncs qualsevol cosa és possible.
Sí. Al final, no sé si us en recordeu que quan l'Hèrcules d'Alacant va venir aquí a Lleida al desembre, crec que va ser, vols de Nadal, i es van dur aquell partit davant del Lleida Esportiu.
Ui, però això queda molt, però això és
no,
així, així.
No, dic, clar. Si us en recordeu, vam dir, t'imagines que al final ens juguem la Lliga a Alacant?
Pot ser.
La primera posició, doncs tot va encaminat cap
bueno,
aquí.
Bueno, ja pararem dilluns que ve. Primer hi ha el partit d'aquest cap de setmana.
Dic que tot va encaminat cap aquí.
Val.
Que bueno, semblava molt lluny. L'Hèrcules fa un mes,
ja,
pràcticament estava defenestrat.
Doncs per això ho dic, que el futbol s'ha de jugar els partits. I el Badalona Futur fa dos setmanes era el campió indiscutible.
Sí,
per
sí,
això
sí,
ho dic
sí.
Que a veure què passa aquest cap de setmana, perquè pot passar de tot. Pot passar l'únic que no hi ha campió, segur.
Sí, sí.
No hi ha campió
millor,
aquest cap de setmana.
Així tindrem... per cert, aquest cap de setmana vinent ja és horari unificat?
Sí, a les 12 del migdia tots els partits.
Vale, anem a recordar partits d'aquest diumenge, a les 12. Sant Andreu rep el València-Mestalla. El Lleida rep a l'Europa. El Badalona Futur rep a l'Hèrcules d'Alacant. I, per tant, aquí pot haver coses. Hi hauria d'haver coses.
Sí, 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 és a dir, ho dic clarament,
sí,
nosaltres
sí.
Ens interessa. El Sant Andreu ja està, és a dir, si no guanyem a l'Europa, el Sant Andreu ens pot atrapar, però el Sant Andreu ara teòricament no és preocupació. Hem de guanyar l'Europa sí o sí, i per mi la millor opció és que l'Hèrcules puntuï a Vic, perquè aleshores quedem segons segur, ja som segons segur, i ens juguem al Rico Pérez amb un mano a mano.
Uh-huh.
No sé com ho veu
No, anava a dir, Albert, fem porra, és perillós això a vegades, eh?
Mira, jo hi ha un 6 de partit de Badalona per lenta, però jo, mira, jo firmaria un 1-1 a Vic i nosaltres 3-0 a l'Europa.
Clar, no, 1-0, 1-0.
Jorge Montero,
ui.
A tenis hem d'acabar d'esbravar. Jo crec que és el dia ideal per esbravar-nos i dir, vinga, endavant.
Com queda el Lleida Esportiu amb les baixes, aquestes que comentem?
No, és Neider, ara té la baixa de Neider per 6 mesos i, no sé, és com està Roger Figueres, perquè el va canviar el 87.
El substitut de Neider?
Sí.
Qui és?
Sí. No, Roger Figueres.
Ah,
això,
per això t'ho dic.
No, seria una situació dramàtica. Per mi, eh?
Sí, no, home, te quedaries sense centrals.
Clar, sense centrals a la part important de la temporada.
Hauries d'improvisar alguna cosa. Sí. Hauries d'improvisar alguna cosa. Bueno, esperem que el Roger Figueres no acabi en res. No ha dit res al club. Suposo que avui se li faran proves. Però sí és cert que tal i com està el partit a Cerdanyola, ostres, canviar un central a minut 87 és perquè realment Figueres es va fer mal.
Clar, exacte.
Ho veurem. Un cop dormit, perquè moltes vegades els cops aquestes, sigui la part del cos que sigui, vull dir, el veritable mal és l'endemà, no? Quan se desperta, en talent pots tirar milles, igual l'endemà és quan te trobes el fust, esperen que no, toquem fusta que no, perquè si no, a veure, no seria un problema, sí. Seria un problema perquè te quedaria sense els centrals de fust de l'equip.
No, i a part ho he dit, Albert Square, la pista és el 87, és a dir, no és un canvi normal canviar un central al 87 amb 0-0 al marcador, si no és que no pot continuar. És a dir, per tant, bueno, s'haurà de veure perquè el club no ha dit res, però és que seria ui viu, per això el futbol sempre està ple de trampes, la mateixa posició, La mateixa posició.
I hi ha substitut?
Oh, no, natural no. S'hauria d'adaptar pues, un migcampista, no sé lateral. Si Cortijo no, perquè és molt baix, un Javi Robles. Va acabar amb Javi Robles. És que no, és que necessites alçada ja.
Musa.
O Musa.
Te la pots jugar amb Musa.
O Javi Robles. O Javi Robles. Clar, és que necessites alçada, No pots ficar Cortijo amb aquesta posició perquè amb Òscar i Cortijo anem amb dos centrals de 1,70 m. És impossible.
Sí, per això fica ja sobre la taula l'opció de Musa, no?
Sí, Musa. Musa o Javi Robles, Ahir va acabar amb Javi Robles i Musa per endavant.
Bueno.
Sí, però no n'hi ha més, eh?
Aquest és el panorama, és un final de Lliga perfecte, ho dic pel tema de passió, per enganxar...
Cas, Ricard, perdona, sí. En qualsevol cas, evidentment seria un drama, que no estés Roger Figueres per l'Europa, però el drama total seria que hagués parat mal debilitat i pogués estar 3 o 4 setmanes fora. Clar. Això sí que seria dramàtic, perquè mira, al final d'un partit a casa contra l'Europa pots improvisar alguna cosa, però clar, que després t'has d'anar a Rico Pérez i després, si no puges, t'has del playoff.
Bueno, seria dramàtic, seria dramàtic.
És que a hores d'ara el playoff el tenim assegurat, per tant, el playoff el podem jugar i el que diu l'Albert té raó, és a dir, perdre un jugador ara per unes quantes setmanes és un problema, perquè el playoff comença tan bon punt acaba la Lliga, o sigui, no deixen ni una setmana de preparació, o sigui, una setmana extra de preparació ni de descans.
No.
Tal qual,
Com la Lliga el dia 5 de maig acaba a les 12, acabarà a les 2 a un quart de 3 a Alacant i el dia 12, 11-12 comença l'anada de la primera eliminatòria.
Amb eleccions i tot,
Sí, home, clar, no se pare el món,
No, jo sé, però...
Sí. Bueno. Això està pautat, no? Això està pautat, sí, però clar, sí que seria dramàtic, Seria molt dramàtic un partit. Home, Servetti i Luna Eslava són dos davanters de l'Europa molt, molt, molt bons. Per mi la millor parella de davanters que hi ha hagut a la categoria aquesta temporada, no? Home, els números ho acrediten, no? Sobretot a casa, Amb això sí que té raó Albert Square, sobretot a casa, no? Que ha estat imbatubles. Però sí que seria un fet preocupant. Però bé, això és el futbol.
Abans de parlar de bàsquet, en futbol també, ho apuntàvem al principi, victòria de la M femení a casa, el que certifica 1-0 davant de l'Atlètic Club B, el que certifica que jugarà el play-off d'ascens a la primera divisió.
Sí.
A la primera divisió femenina. Divisió d'honor.
El que l'any passat va estar a punt de fer-ho, aquest any ja ho ha fet, a més amb una jornada d'antelació. Mm-hmm. Per tant, és el mateix que utilitzem amb l'hoquei al picat. Hi ha coses que entren dins per mi del terreny del miracle, d'un treball, suposo, que és sensacional, perquè els resultats estan damunt de la taula i és molt, 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 molt difícil guanyar perquè sempre hi ha un rival i, evidentment, doncs, les temporades, perquè no és sol una temporada que està fent l'AM femení, doncs ja sé que me repeteixo, però està més enllà de l'elogi.
Sí, sí.
Bueno, era un partit que a vegades ho va dir el Rubén, no? L'entrada va acabar, no? L'ADN d'aquest equip i una mica l'esperit de recasanes, perquè certament l'equip amb un punt en tenia prou per fer playoff, i al minut 55 se queden 10. És curiós perquè a l'Ova li treuen targeta roja del 51 i el 55, per tallar dues contres. I llavors diu, bueno, amb un puntet ja fem, no? Firmem les tables, ja està bé, tots contents, ara dic tampoc, no, ja està desahuciat, i no, l'equip hi va anar, fins que Tomi a 89 va marcar, que és veritat que és la millor manera, no? Vull dir, les coses, els èxits, l'important és assolir-los, però si a més els assoleixes amb una victòria, doncs ja, fantàstic.
Sí, sí, sí. Victòria també del Mollerussa, 1-0 davant del Girona, un rival directe, i aquesta, o menys definitiva, perquè encara falten 4 partits, 12 punts per disputar, el Mollerussa un més, respecte a la gent que té al voltant de la competició, però perfecte, suma de 3 en 3.
Sí, aquest mes és el minut 75, suspès a la Rapitenca amb 0-0, perquè l'àrbitre va ordenar la suspensió del partit, que haurà de tornar al Mollerussa a Sant Carles, suposo.
Però no està decidit del tot, tot sembla indicar, però el Mollerussa ha dit que se'l doni per finalitzat i guanyador.
Sí, però a veure el que diu la federació i el comitè de competició, no? Però sí, perquè és important, perquè ha caigut ja Manresa ja baixa, sempre que hi ha els ascensos compensats a banda dels 3, i Cerdanyola, tot i que ahir no es va obrir al final, que jo pensava que s'obriria, va donar per bo el punt, ho té complicat amb les jornades que falten. Se pot salvar Cerdanyola encara, matemàticament, però pot baixar doncs un altre català.
Vaja, està a 6 punts, crec, que és del cinquè. Ara, el que és una verbena és de la Federació Catalana, una més, amb el partit aquest del Rapitenca, perquè dimecres dijous de la setmana passada, falla que s'ha de reanudar el partit i li dona 10 dies per presentar les al·legacions al Mollerussa. O sigui, decideix que en una setmana justa es jugui el partit, però li dona 10 dies al Mollerussa per presentar al·legacions.
No, no,
és una verbena, però o sigui, dimensions siderals.
No, no, i com de...
El Mollerussa, evidentment, ha presentat al·legacions perquè considera que aquest partit no s'ha d'acabar.
Curiosament, com bé deia l'Albert, encara amb aquest partit menys, el Mollerussa està a 6 punts del cinquè. Curiosament, perquè veiem com està d'apretada la història. En fi, això pel que fa a futbol. Escolta, en bàsquet, el que dèiem, poca broma amb el Força Lleida, que va guanyar 75-80 a Melilla, i hores d'ara és l'equip amb la ratxa de victòries més gran de la Lliga, amb 6 de seguides, que sumat amb la derrota del Coruña, situen el segon, tercer, quart, que seria el Burgos, el Tizona Burgos, el San Pablo Burgos i el Força Lleida, a només una victòria de diferència del primer.
I queden 3 jornades per acabar la temporada, el millor calendari el té el Força Lleida, divendres en Cantàbria, i bé, a Oviedo va a Coruña. És a dir, compte perquè queden 3 jornades, ens podem il·lusionar perquè a més és gratuït, és a dir, no costa diners.
Estem a una només.
Sí, sí, sí. Passa que també els dos Burgos...
Amb el Coruña com tenim el bàsquet de veratge?
Perdut. Però el Coruña ha de guanyar 2 partits, i té, que no vaig mirar ahir, perdona. Oviedo, amics de Castelló a casa, que és el més fàcil, i Melilla. Això és el que té Coruña, Albert.
Sí. No, aquí el problema, l'hem comentat alguna vegada, són els averaços. O sigui, és un partit, però en realitat són 2.
Són 2.
Perquè els tenim perduts en Coruña, en Tizona i en San Pablo. Llavors, bueno, l'empat directe ens penalitza i qualsevol triple o quadruple empat també. Però, bueno, la bona notícia és que Gerard Engüentra ha aconseguit doncs, que fins i tot fent un molt mal partit, perquè el Força Lleida fa un molt mal partit a Melilla, guanyi. I des de la jornada 5, o sigui, si traguéssim, si impugnéssim les 5 primeres jornades, si es poguessin esborrar les 5 primeres jornades, que les 3 primeres no van tenir fas, però una van tenir a Vega, van tenir a Quintre del Fomas, que van fitxar després de la lesió de Guncipe, a partir de la jornada 6, el Força Lleida és el líder de l'Aeroport.
És
extraordinari el que està fent aquest equip aquesta temporada. Ojo, una setmana més sense Kenny Hartbrook, que no va jugar, però no mostra de la seva implicació i de la importància d'aquest home al vestidor, se'n va anar fins a Melilla, que segurament és un dels desplaçaments més farragosos de la temporada, i jo veia a la banqueta al costat parlant amb Gerard Encuentra, parlant amb el Jordi Ribas, que era com un entrenador més.
Déu-n'hi-do. Doncs també un final de temporada, però ho tenim molt difícil, però és un final de temporada molt il·lusionant. Ja penso en els play-offs, no en queda primer, perquè ho trobo extremadament difícil.
Perdona, Albert, la pista d'Oviedo no és fàcil, per Coruña, no és fàcil.
Però és que el Coruña només n'ha de guanyar un.
No, n'ha de guanyar 2.
Per nosaltres.
No, dos n'ha de guanyar.
No, perquè li tenim perdut.
No, però sí, sí. N'ha de guanyar 2. Perdó?
Sí, però jo crec que a casa, amics Castelló, pot guanyar. I a veure, i tampoc no ens fem trampes al solitari. Alguna vegada hem comentat també que una de les claus de la temporada de Coruña és que no havien agafat ni un refredat. Doncs bé, perden Alacant, però és cert que perden Alacant perquè l'Umpis està lesionat.
Sí.
I Huskic, en una decisió que no vaig acabar d'entendre, va viatjar al seu país per veure's el fill recent nascut, no? Que dius, bueno, pues, no sé, jugar al partit, i a l'acabada fes un vol directe cap a Sèrbia i torna dijous de la setmana que ve. Però, bueno, en qualsevol cas, el que dèiem, no? Que no havia agafat ni una refredat el Coruña, i el primer, refredat entre cometes, sí, que van ser les baixes de Huskic. I el Lundqvist, doncs, van penalitzar, van perdre la camp, però ara ja té els dos jugadors i entenc que, vull dir, dos partits els van estar.
Ens queda un minut per arribar a les dues, Albert. Amb hoquei, el Lleida llista que va guanyar el Barça 6-5, li queden dos partits i ara mateix ha sortit fora fins i tot del play-off de descens,
Sí, sí, no. I el xut d'adrenalina i de motivació i d'il·lusió de diumenge va ser espectacular. És cert que el Barça venim alguna baixa de darrera hora, però és que al minut 4 el marcador era 0-3, Jo me'n recordo que està un rotllo Nacho Cano, no? Controlant el Mollerussa i controlant el Lliça. I quan al minut 4 la calla fa 0-3, dic, bueno, dic, mare de Déu. I no, l'equip hi va anar, i va aixecar. I, bueno, jo crec que això, ostres, és una dosi d'autoestima i de motivació brutal pel que queda de temporada, que tampoc no és fàcil.
Són dos partits.
És complicat, que el Barça, el que hi lliga, no hi ha res.
Dos partits, el Caldes ha de jugar davant del Voltregà, que són cinquers, i el Lleida llista ha de jugar a Reus, que són quarts. Digue el Voltregà, sí, perquè és just el Caldes és justament el que tenim a un punt per sota. Si el Caldes perd, sí, i el Lleida llista guanya, ja ho tenim.
Sí.
Ja ho tenim. Poca broma, que això ja ho sé, però això era impensable fa un mes, també.
Home, clar, que han guanyat 4 seguits.
Totalment impensable.
Han guanyat 4 victòries seguides.
Albert Escuer, escolta, com sempre, un plaer. Ja veus que està apassionant, això. Fins dilluns vinent.
Vinga, fins dilluns,
adeu. I Sergi Tor, com sempre, un plaer. Nosaltres seguirem fent les nostres converses aquí a la redacció.
Adéu-siau,
gràcies.
Bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Déu-n'hi-do quin final de temporada amb pràcticament tots els esports. Vinga, que demà hi tornem. Ara la Pilar García Muñiz et posa el dia.